Són 7:45.
L'Info Vespre.
Comencem l'informatiu vespre amb els titulars. La grip ha assolit el nivell d'epidèmia en les 4 setmanes abans que els últims anys. Continuem un dia més amb el balanç polític del 2016. Avui amb el torn d'Esquerra Republicana i del PP. I entrevistarem el tinent d'alcaldia de Cultura aprofitant que s'acaba de presentar la nova programació d'espectacles per a la Sala Mozart del 2017. I acabarem l'informatiu, com cada dia aquesta setmana, repassant les notícies d'impacte del 2016. Avui ens aturarem en el projecte d'adequació de la fàbrica Llobet-Curi amb obres que ja han començat per fer efectiu el trasllat de l'escola Salicru. La grip ha assolit el nivell d'epidèmia a Catalunya, avançant-se pràcticament un mes respecte a les dues campanyes anteriors. S'ha registrat una mitjana de 111 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants, amb una afectació més estesa entre els menors de 15 anys. Són les dades que acaba de fer públiques l'Agència de Salut Pública, que confirma que la majoria de casos no són de gravetat. Això sí, aquesta primera onada forta de la grip ha començat a saturar els serveis d'urgències hospitalaris i els centres mèdics. Ho constata també des del Centre Mèdic Creu Groga. Francesc Arqués és metge de Medicina General de la Creu Groga.
Està previst i, de fet, així és. Està augmentant considerablement el nombre de persones que venen afectades de grip. No de refredat, perquè la gent confon els refredats de grip, sinó de pròpiament de grip, si és cert. Ho esperem i, de fet, ja ho estem veient.
El principal símptoma que ens indica que poden estar patint la grip és la febre alta, que no acostuma a provocar el refredat comú. També tos, malestar general, mal de cap i irritació de nas i ulls. Un 86% dels casos greus registrats al conjunt de Catalunya no estaven vacunats. Aquesta és una mesura fonamental per prevenir el contagi, com també tenir una bona higiene respiratòria i de mans, que són les principals vies de transmissió.
Fonamentalment és la persona que tingui febre, com a mínim quedar-se a casa fins 24 hores d'estar lliure de febre, és a dir, el procés diguem gripal, passar-lo a casa. I després doncs, tenir molta cura amb la neteja, vull dir, no posar-te les mans a la boca sense haver-te rentat les mans, evitar, pues, estar directament davant d'una persona que tota l'estona està estossegant, és prevenció de contagi directe. Sobre.
Quan al tractament, el doctor Arqués recorda que no s'han de prendre antibiòtics i que l'únic que es pot prescriure són analgèsics i antitèrmics per fer baixar la febre i els símptomes habituals. En la majoria de casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes sense necessitat de rebre tractament amb fàrmacs específics. El Canal Salut del Departament de Salut de la Generalitat ha habilitat un apartat específic sobre la campanya de la grip, amb recomanacions quant a la prevenció o el tractament. També recorda que es poden fer consultes al telèfon 061 de CatSalut, respon que està actiu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. La líder d'Esquerra Republicana de Calella, Cristina Gómez, retreu al govern municipal que practiqui una política d'aparador sense atendre a un pla de mandat concret. És el balanç polític que fa del 2016 en contraposició a l'expressat per l'alcaldessa en el seu missatge nadalenc. La líder del Partit Republicà exposa que el govern municipal s'ha tancat en banda i fa oïdes sordes a les propostes que els han plantejat durant el 2016. En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Cristina Gómez ha dit el següent.
Actual no té voluntat de transformar la realitat ni de fer cap canvi real, profund, en molts temes de ciutat. Més enllà de tenir una ciutat aparador, jo diria, no? O amb capacitat d'atraure, perquè es donen facilitats a l'hora de llogar espais, a l'hora de fer tractes, de pagar diferents despeses respecte a diferents esdeveniments, això és absolutament insuficient. Això no demostra, com deia, les ganes de transformar ni d'entomar temes des de l'arrel i en profunditat.
Posa d'exemple propostes fetes per Esquerra Republicana per millorar l'entorn natural, les roques i el Parc del Mau, els equipaments patrimonials o esportius i el manteniment de la ciutat. Quan a les declaracions dels responsables d'Iniciativa Els Verds i la CUP en relació a una futura coalició de partits d'esquerres que sigui una alternativa sòlida al govern municipal, la líder republicana ha assegurat a aquesta emissora que ara per ara no hi ha res i que el partit se centra en defensar i intentar desplegar el projecte amb què es van presentar les municipals. No obstant això, admet que hi ha aspectes i temes sobre els quals tenen punts de coincidència, tal i com es va posar de manifest quan van forçar la celebració d'un ple monogràfic sobre els serveis de platja. D'altra banda, la renovació de les guinguetes de platja és el principal assumpte polític que el PP de Calella destaca de l'any 2016, que estem a punt de tancar. El regidor Josep Maria Pérez Basar diu que ha estat el gran fracàs del govern municipal i augura que l'assumpte encara portarà cua. El fil de les irregularitats administratives i tècniques que va apuntar s'haurien pogut cometre durant el procés. Escoltem Josep Maria Pérez Basar en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Crec que va ser un fracàs total, que de 10 guinguetes només hi haguessin 4, i aquest ha sigut, crec, el gran fracàs de la política de l'any 2016. No ho dubto, que hi haurà problemes amb aquest tema.
El PP fa balanç del 2016 destacant les conseqüències d'un dels acords plenaris que s'han adoptat i al qual es va oposar. És la moció de la PAC sobre el dret a l'habitatge. Diu Pérez Basar que dos membres de Convergència Democràtica de Catalunya al govern municipal la van aprovar per quedar bé. Entre els assumptes pels quals suspèn l'acció del govern municipal hi ha també la gestió de l'obra pública que considera no s'hauria d'executar a partir de la Setmana Santa. Pérez Basar critica una vegada més la despesa en propaganda i organització d'actes que exposa acaben tenint poc públic. Coincidint amb la resta de partits de l'oposició, el PP també lamenta que no hi hagi voluntat de diàleg al marge que el govern municipal tingui majoria.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Amb el canvi del sistema de sonorització de l'Església de Santa Maria i Sant Nicolau, la parròquia de Calella ha fet el primer pas a tot un seguit de millores que el rector ha anunciat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió. La propera actuació, i sempre en funció de les disponibilitats econòmiques, serà l'endreça de la Capella dels Llantions, on es canviaran les fotografies de les estàtues interiors per les ceràmiques de la Mare de Déu i els Sants. Mossèn Cinto Busquet ha apuntat que, almenys això, espera tenir-ho enllestit per a la propera Pasqua. Aquesta última setmana del 2016 ja s'estan veient canvis a l'Església de Santa Maria i Sant Nicolau. Explica el rector que una de les seves inquietuds des de que va arribar a Calella ha estat garantir que es pugui seguir bé la litúrgia i que això implicava fer una inversió important en modernitzar l'equip de so. Ara ja està instal·lat. Escoltem mossèn Cinto Busquet.
I ara avui ja funcionen com a prova, si tot va bé, i que també és un pas nou d'això també de poder sempre. Me van dir des del primer dia que mai s'havia sentit bé la trobada, per tant em va semblar que això era un problema que havíem d'afrontar, i llavors doncs, això és un pressupost, ja suposo que entre tots, com que es notava el canvi, aconseguirem cobrir doncs, els 10.000 euros més o menys que ens ha costat aquesta reforma.
És només una de la llarga llista de millores que vol fer a l'Església i per les quals ha fet una crida a la col·laboració per cobrir-ne la despesa. La pròxima, i que espera tenir enllestida per Pasqua, és endreçar la Capella dels Llantions, que ja s'han substituït i unificat a tot el temple. Si vol donar una mà de pintura i posar-hi un extractor que faci més agradable l'estona de pregària. I amb l'objectiu d'embellir-la, es treuran les fotografies de les estàtues interiors que ara s'hi mostraven per col·locar-hi altres figures de més prestància i simbolisme.
Hem pensat de substituir-ho amb unes ceràmiques, usar a la part central del fons el crijacent, que crec que és la cosa més bonica que tenim a l'Església, del punt de vista també artístic, i a la part dreta posar tres ceràmiques relatives doncs, a la Mare de Déu, a expressions de la Mare de Déu que tenim dintre de l'Església, l'Immaculada, la Dolorosa i la Mare de Déu dels Extremenys, i a mà dreta, en canvi, posar-hi els tres sants que hi tenim, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Llúcia. A fora l'entrada, entrant a mà esquerra, doncs posar-hi més gros també una ceràmica de la Mare Déu de Montserrat, amb tota la devoció i el lligam que hi ha amb Montserrat per part de Calella.
I també es pensa en recol·locar la figura de Crist Jacent, obra d'un artista local, fent que reposi sobre un cadafal davant per davant de la capella de la Mare de Déu de la Dolorosa, perquè pugui ser contemplada en la seva totalitat. Per més endavant, explica mossèn Cinto Busquet, es valoraran les propostes que hi ha per guarnir la part de darrere del presbiteri o la substitució de les actuals cartelleres per d'altres taulells informatius més moderns. El que sí que està en marxa és la creació d'una web de la parròquia de Calella per fer que la seva activitat es difongui també per internet.
Ràdio Calella.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim
Qui ha això que vol, no és pobre. Qui ha això que no vol, pobre és.
Que podríem dir, qui té el que vol, no és pobre, i qui té allò que no vol, pobre és. Òmnium Cultural Maresme Montnegre, amb l'any Ramon Llull.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
L'espectacle infantil Gisela i el Libro Mágico enceta la nova programació de la Sala Mozart. La cantant catalana Gisela portarà a Calella l'espectacle infantil que protagonitza i produeix, titulat Gisela i el Libro Mágico. Es farà a la Sala Mozart el diumenge 8 de gener a les 5 de la tarda, amb entrades a la venda al preu de 12 euros. Fins al 8 d'abril, cada cap de setmana, hi haurà una proposta cultural de música o teatre a l'equipament que es complementaran amb les projeccions del Cicle Gaudí i del Cineclub. L'encarregada de la temporada cultural de la Sala Mozart s'encavalcarà amb el final de les vacances escolars del Nadal. És per això que el primer espectacle de la programació s'adreça al públic infantil amb la veu oficial de Disney com a protagonista.
Ens quadrava perfectament amb l'inici del cicle. És un espectacle que la productora també tenia ganes o té ganes de treure fora de les grans ciutats, precisament per ampliar el ventall de públic que tenen. I la veritat és que està funcionant molt bé, perquè aquesta mateixa productora està fent la venda per internet ja des de fa uns dies i queden poquíssimes entrades. Vull dir que la gent que pugui i que tingui ganes d'anar-hi, doncs que no s'adormi, perquè és un èxit assegurat.
La temporada d'espectacles a la Sala Mozart continuarà amb els monòlegs de Peyo i Dani el 14 de gener i la música de la companyia Pedro Salazar el 21 de gener i l'obra de teatre La Popa de la Pau amb Amparo Moreno i Pep Apell el 28 de gener. Pel febrer hi ha previst un concert de música clàssica amb el duet Arpes el 4 de febrer, seguit de l'espectacle d'humor irreverent hashtag de Putogul, a càrrec de les Xanclets, el 11 de febrer. Música clàssica amb l'Harmonia Quartet, el 18 de febrer, i la representació de Hansel i Gretel, un espectacle familiar sobre el conte dels germans Grimm, el 26 de febrer. De cara al mes de març, la programació arrencarà amb l'actuació del Quintet .cat de música clàssica el 4 de març. Seguirà amb una doble funció de teatre musical amb les obres West Side Story i Romeo i Julieta l'11 de març i el concert a càrrec de Divina Òpera el 18 de març. Roger Pera i Cristina Brondó portaran a la Sala Mozart la comèdia teatral Orgasmos, que està en cartellera al Teatre del Raval el 25 de març. I la seguirà novament la música amb un concert de les 4 estacions de Vivaldi l'1 d'abril per tancar la temporada. Maria del Mar Bonet inclou a la Sala Calellanca la seva gira de celebració dels 50 anys de carrera musical. La cantautora mallorquina actuarà el 8 d'abril. I abans de donar pas a l'últim bloc de repàs a les notícies del 2016, afegirem encara el que s'ha dit que es podrà donar la benvinguda al 2017 des del Far de Calella l'1 de gener, diumenge, a partir de les 5 de la matinada. Recordem que té un aforament limitat. Hi haurà música en viu i en directe i es repartirà xocolata amb xurros per esmorzar. Però abans d'això, típic del 31 de desembre, demà dissabte es farà la cercavila de l'home dels nassos, el personatge de l'imaginari popular nadalenc que es caracteritza per tenir tants nassos com dies li queden a l'any. És la descripció que s'explica als infants que surten al carrer encuriosits per descobrir-li alguna característica física singular. L'home dels nassos sortirà a les 6 de la tarda des del Riarany dels Frares i es passejarà pel carrer Església. En clau esportiva, un petit apunt, perquè a les 10 del matí de demà se celebrarà la cursa de Sant Silvestre Calellenca, organitzada pel Club Atletisme Calella. Es disputarà pel passeig Manuel Puigverd.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
I per acomiadar l'últim infovespre del 2016, darrer bloc de repàs de les notícies d'impacte de l'any. Hem parlat de la renovació de les guinguetes, del rodatge de la pel·lícula 100 metros o de la inauguració del Museu del Turisme. Entre molts d'altres, però un projecte que aquest any, com l'anterior i que el següent, seguirà marcant l'actualitat a Calella és el de la nova escola Saligru. El projecte entoma la recta final amb l'execució dels treballs d'adequació de la fàbrica Llobet Curi. Amb això, comencem el bloc de resum informatiu amb Aleix Duran.
Una de les notícies més esperades ha estat l'inici de les obres de l'escola Saligru a la fàbrica Llobet Guri. Durant el transcurs de l'any, un cop definit el projecte, hem anat explicant com la Generalitat traia licitació pública la construcció de l'escola, l'enderrocament de la nau central i els canvis en la distribució interior de la fàbrica Llobet Guri. L'adjudicació de l'obra va ser a l'empresa CRC Obras y Servicios, una empresa especialista en grans construccions d'empresa pública i privada i també ha construït escoles. L'empat de l'escola Salicru ja està esperant amb candeletes que es puguin fer les classes a la nova escola. En aquest sentit, l'AMPA està informada dels terminis amb què treballa el Departament d'Ensenyament. Escoltem Eugènia Jué, portaveu de l'AMPA, en declaracions a Ràdio Calella Televisió el passat mes d'octubre.
Van retard, o sigui, es va dir ja en principi el curs em sembla que era 2017-2017, ja hauríem d'haver-nos traslladat, s'ha anat retrasant i bueno, a veure les obres, quan acaben. Sempre des de l'Ajuntament se'ns ha anat informant de com avançava l'obra, quins eren els tràmits que s'havien de fer, per què esperaven, amb el qual, bueno, ja anàvem assabentats.
Assegura que la comunitat posarà tots els seus esforços perquè el trasllat es pugui fer amb la màxima celeritat, encara que sigui un cop començat el curs que ve. L'avantatge respecte de la situació actual de l'escola Salicru és que es podrà arribar a l'escola caminant, amb bicicleta o amb transports alternatius que no siguin el cotxe, com passa ara. Les obres de la nova escola Salicru han permès activar tot el pla d'usos de la fàbrica Llobet Guri, habilitant un nou accés al davant de la policia local, la construcció d'una escala d'emergència nova, un canvi d'emplaçament del centre obert i un canvi d'espai de l'entitat Fotofilm Calella. El pla d'usos de la fàbrica també contempla un nou espai dedicat a les arts escèniques i música, pendent de rehabilitar on podria anar-hi l'escola de música i l'escola de dansa. Les dependències municipals dels serveis socials, promoció econòmica i educació també canvien d'emplaçament. Però les obres de l'escola també han comportat que el tennis taula s'hagi hagut de resignar a perdre un espai de les seves instal·lacions per competicions, cosa que podria provocar que es deixessin de fer a Calella grans competicions catalanes, estatals i internacionals que fins ara s'han anat fent. Les obres de l'escola han obligat a l'enderrocament de la nau central de la fàbrica. Ràdio Calella Televisió ha presentat, durant aquest últim trimestre, una coproducció amb Fotofilm Calella sobre enderrocs, on s'hi podien veure edificis històrics de la ciutat, com la Torre dels Anglesos, la fàbrica de pastes taula o el cinema Àncora. L'últim capítol no va estar exempt de polèmica per l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri, on hi anirà al pati de la futura escola. Si hi ha hagut una entitat que aquest any ha destacat dins les notícies de Ràdio Calella Televisió ha estat Fotofilm Calella, que ha celebrat 50 anys. Al gener començaven les activitats per la celebració d'aquest mig segle i s'han anat allargant durant tot l'any. Fotofilm manté més de 200 socis al seu cens.
Nosaltres aproximadament som uns 250 socis, d'alguna manera oficials. El que passa és que jo no diria que tots 250 participin al 100% de les activitats, perquè Calella té un teixit que tots coneixem on som i tots perteneixem a moltes entitats a la vegada, però bueno, hi ha una sèrie de gent que habitualment està treballant directament dintre de Fotofilm i d'altres pues, que són simpatitzants, que venen i van, que bueno, Fotofilm és una entitat molt rica i que es nodreix de molta gent, que molts són socis i inclús molts altres no ho són.
L'acte central de l'aniversari de Fotofilm ha estat el Festimatge, amb la projecció d'un videomapping a la façana de l'Ajuntament Vell, però també hi ha hagut mostres de fotografies dels 50 anys de Fotofilm, el trofeu Torretes de curtmetratges i fotografia, i activitats per als seus socis i no socis per interaccionar amb l'entitat al voltant de la fotografia i el vídeo. Fotofilm ha reconegut aquesta casa, Ràdio Calella Televisió, durant aquest any, durant el transcurs del Sopar de la Llum. Hem sabut aquest any de la possibilitat que la Sala Mozart acabi sent un equipament públic municipal. Així ho feia saber el govern municipal a mitjans de 2016. El consistori i la propietat de l'equipament cultural estan d'acord en tancar l'operació perquè la cèntrica sala de cinema Teatre Calallenc passi a ser de titularitat municipal. En quedaria fora únicament el cafè-bar i l'espai del primer pis, que té usos polivalents, tots dos amb l'accés des del carrer Església, que amb una modificació urbanística s'hi permetria l'edificació d'habitatges. No obstant això, l'Ajuntament contempla que igualment s'hauria de compensar econòmicament a la propietat per un valor que rondaria els 130.000 euros. Precisament l'acord entre la propietat i l'Ajuntament arran de les obres d'adequació interior de la Sala Mozart passava perquè l'Ajuntament disposés de la sala una cinquantena de dies durant l'any, però la centralitat de l'equipament i l'interès de les associacions i el mateix consistori a realitzar-hi activitats ha portat quasi bé a doblar aquesta quantitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament s'ha fet càrrec d'aquests últims dies de la instal·lació de part de l'equipament fix d'il·luminació per realitzar-hi teatre. Queda pendent, de moment, que la propietat adquireixi un canó de projecció per poder ser també sala de cinema digitalitzada. Resta pendent també l'adequació de l'espai per evitar sorolls als veïns de la zona, sobretot amb activitats sorolloses al seu interior. Si hi ha hagut una activitat que ha sorprès el públic a la Sala Mozart ha estat la producció de l'obra musical Jesucrist Superstar. Produïda per la TSOC, l'Associació de Teatre Solidari de Calella. Una producció que va néixer humil i buscant possibles actors fent un càsting i ha acabat sorprenentment a més de 1.000 persones de públic que van veure l'obra. Els beneficis de les entrades van ser per l'Associació d'Amics de l'Hospital i la Marató de TV3. Els moments clau aquest any a la Sala Mozart ha estat la posada en escena de l'obra La Traviata. El cor Harmonia Cavallenc, amb Albert de Prius al capdavant, va fer una doble funció d'una de les grans obres de la història lírica. Un altre edifici municipal, en aquests moments sense ús, que ha estat notícia durant aquest 2016, ha estat l'Hostal Vell, un edifici que era propietat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i que ha passat a ser propietat de l'Ajuntament. El consistori ha intentat buscar alguna subvenció supramunicipal per rehabilitar-lo. Sembla que finalment la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya podrien arribar a subvencionar la seva rehabilitació, que puja fins a 780.000 euros. D'aquests, 310.000 vindrien del pressupost municipal, 200.000 de la Generalitat i la resta de la Diputació de Barcelona. La idea del govern és traslladar-hi serveis municipals com l'àrea de política social, promoció econòmica i espais polivalents per a entitats del tercer sector. L'oposició va criticar el ple dels pressupostos de 2017 que, malgrat existeix la partida dedicada a la rehabilitació d'aquest equipament, no se'ls ha informat de la proposta d'usos. Si aquest any hi ha hagut un tema recurrent a la ciutat ha estat el de l'Hospital de Calella i la seva mancança en les inversions. En nombroses vegades, els sindicats dels treballadors d'urgències de l'Hospital Sant Jaume de Calella han denunciat la falta de llits d'hospitalització i de la saturació del servei d'urgències. En un primer moment no era tan clar i a mesura que passava aquest 2016 s'ha evidenciat la necessitat d'una inversió en equipaments al servei d'urgències. Fins i tot ha motivat una reunió d'alguns alcaldes de l'Alt Maresme de municipis on el seu hospital de referència és el de Calella amb el conseller Comín per demanar inversions urgents i el ple de l'Ajuntament de Calella també aprovava una moció per demanar a la Generalitat la necessitat d'una inversió urgent i la creació d'un pla d'ampliació de l'hospital. Fins i tot a mitjans d'any un metge del propi centre va demanar al ple que es reforci l'àrea de traumatologia de l'hospital amb un especialista de guàrdia. Durant aquest any també s'han hagut de canviar els estatuts de la corporació per adequar-los a la normativa del Departament de Salut i així poder rebre subvencions finalistes de la Generalitat per a inversions. Així, els ajuntaments que formen part del Consell Rector han hagut d'aprovar a través del ple modificacions dels estatuts de la corporació perquè el Servei Català de la Salut tingui majoria al Consell Rector. Però la polèmica no acaba aquí. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, també diputada i portaveu de Sanitat de Junts pel Sí, polemitzava amb el conseller de Salut, Antoni Comín, sobre la gestió del model de sanitat. Candini, que té present la situació que viu de l'Hospital de Calella i de les seves necessitats d'inversió, no ha vist reflectit al pressupost del 2017 una partida dedicada a aquesta finalitat. Finalment, l'ambient es va distensionar i tant Candini com Comín han anunciat una visita del conseller de Salut el pròxim febrer per anunciar un pla plurianual d'inversions de l'Hospital de Calella, una reunió molt esperada pels treballadors i responsables de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Canviem de terç perquè enguany Calella ha viscut una nova edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme i ja en van 36 edicions. Entre el 22 i el 25 de setembre i coincidint amb la Festa Major de la Minerva, la Fira de Calella obria les portes amb el monogràfic dedicat a tres ciutats europees, Anvers, Dublín i Praga, i una sèrie d'activitats al voltant. Així ho presentava la comissionada Ruth Martínez.
Alguns aspectes que jo crec que es consoliden arran d'aquests últims anys, com és aquest concepte de fira-festival, diguem, en el qual jo crec que fins i tot som pràcticament pioners, que es tradueix en ser productors, és a dir, veurem coses a Calella que no s'han vist enlloc més i que hem encarregat expressament amb gent i amb agents importants a nivell del territori, tant nacional com internacional. Per tant, tindrem en aquest sentit estrenes, producció pròpia i, com us deia, també aquest element de nit temàtica vinculat a cadascuna de les ciutats.
Ràdio Calella Televisió va fer una programació especial des de la fira i va instal·lar-hi una pantalla gegant on es podia anar seguint tots els vídeos que hi anàvem generant. La fira i la festa major van acabar amb remullades pel temps, cosa que va provocar que no totes les activitats programades es poguessin arribar a dur a terme. De totes maneres, la Festa Major s'iniciava amb una sèrie de retrets entre Esquerra Republicana i el govern arran de l'obertura dels balcons de l'Ajuntament a la ciutadania per les festes populars. Mentre uns proposaven obrir els balcons a la ciutadania en general, els altres defensaven que aquests són ocupats per les entitats que fan activitats a la plaça o bé ocupats pels equips tècnics de l'espectacle i, per tant, és inviable. Enguany es va fer a la Sala Mozart la quarta edició dels Premis Ciutat de Calella, on suposa la consolidació d'aquest reconeixement que fa la ciutat a persones i entitats que s'impliquen en diferents vessants, on també se'ls agraeix la seva petjada humana i ànima social, sovint anònima. Els Premis Ciutats de Calella 2016 van ser otorgats a Sílvia López, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària en la modalitat individual, i a l'Agrupació Sardanissa de Calella, que va recollir el premi al seu president, Ramon Pedemonte, com a entitat orientada a la divulgació de la dansa nacional de Catalunya i a l'activitat didàctica de la sardana. Escoltem els dos premiats.
Mira, la veritat que m'han donat a mi aquest premi, però ho tinc que dir, però amb això també amb tot el cor, que som un grup de 7 persones que realment és que ho fem tots junts, vull dir que ells s'ho mereixen tant com jo.
Amb molta satisfacció i, bueno, ja amb els companys de junta que érem allà i, bueno, ens va agradar molt que el poble de Calella ens votés a nosaltres.
Acabarem el resum de l'any 2016 amb un apunt gastronòmic. Enguany, el restaurant El Hogar Gallego i el restaurant La Peixateria han rebut distincions. Per un costat, El Hogar Gallego ha rebut el reconeixement de la Guia Michelin per anar-hi i La Peixateria ha rebut el títol dels Fogons d'Honor de la Confraria del Bacallà.
Divendres amb el cel poc ennuvolat, que ens porta també a un dissabte ennuvolat fins migdia, on a partir de llavors la nuvolositat s'anirà trencant. Són possibles plogims aïllats i minsos, sobretot fins a mig matí. La temperatura mínima serà lleugerament més alta a la resta i a la màxima baixarà lleugerament. I de cara al primer dia de l'any, fins a mig matí estarà mig ennuvolat. A partir de llavors minvarà la nuvolositat i el cel quedarà poc ennuvolat, si bé hi haurà alguns intervals de núvols baixos. Amb una cançó acabem l'última edició de l'Infovespre del 2016. Tot l'equip de Ràdio Calella Televisió desitja que tingueu una bona sortida d'any i millor entrada al 2017. Molta salut a tots! Avui, dia de naixement de grans artistes, neixen Michael Nesmith i Davy Jones, components dels The Monkees, coneguts per aquell I'm a Believer. També un altre gran artista, Patti Smith, una de les grans icones femenines de finals dels 70. I per això tenim aquest Because the Night de Patti Smith. The
love is an angel disguised as dust. Here in my bed until the morning comes.